Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
L'oratge ha canviat. On és aquell Nadal que el món es fa tan breu? On és aquell portal que s'ha desfet com neu? Ha fos el cor de Déu un foc viu i salvatge i l'aspre so més breu que bufa dins l'oratge. S'endú tot el missatge del petit infantó i ens matem amb coratge a força de canó. A vos prego, Senyor, que damunt la desferra la pau torni a la terra.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, joves amb fe.
¿Porque pensáis en Dios durante el día?
Sobre todo, te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios, pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb fe, els dissabtes a 8:15 de la tarda, amb David Medrano. Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70. Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop l'escena del naixement del nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui parlem sobre protestantisme i diàleg interreligiós amb el senyor Guillem Correa, pastor evangèlic. Coneixerem tres noves paraules del nostre vocabulari interreligiós. La vida de Jiddu Krishnamurti, escriptor i orador hindú, i, com sempre, tot acompanyat de música escollida pel nostre convidat. Música. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Langar, sikhisme. És el terme que indica un àpat, una cuina comunitària, que els sikhs en els gurdwaras o centres de culte ofereixen a tots els visitants, independentment de la procedència o de la religió. El langar és un àpat gratuït que té com a prioritat i significat el compartir.
Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Guillem Correa és pastor de l'Església Evangèlica Metodista Bethel de Barcelona i secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya. Va néixer a Barcelona l'any 1953 i després de cursar estudis de filosofia i lletres i llicenciar-se en periodisme, va cursar el mestratge en direcció i administració d'empreses i també té el diploma en teologia. Bé, Guillem, molt bona nit. Gràcies per estar aquí a Temps de Diàleg.
Molt bona nit. Encantat de retrobar-te i de retrobar-te en aquest programa.
Igualment. Per començar, protestant o evangèlic són sinònims?
T'explicaré una anècdota. Si no fos trista, diria que és divertida. Quan jo era petit, entraien de classe, perquè jo era el protestant. I aleshores, clar, jo sempre tota la meva vida volia ser l'evangèlic, volia ser evangèlic, no? I quan em vaig fer gran, resulta que el nostre voltant, la gent que ens envolta, i la manca de coneixement de les qüestions religioses, ens van dir evangelistes. I aleshores vam tornar a utilitzar la paraula protestant, perquè veritablement no som evangelistes, no som ni Mateu ni Marc, som o evangèlics o protestants, que és l'equivalent. Però en aquesta gran incultura o poca cultura religiosa del nostre país, a la majoria de nosaltres ens diuen evangelistes. Escolta, que serveixi aquest programa per dir-ho i repetir-ho. O som evangèlics o protestants, que aquí entre nosaltres equival exactament al mateix, a la fe que nosaltres, l'Església Evangèlica o l'Església Protestant, professem i confessem.
Queda clar. Segona pregunta. En què consisteix el nucli de la fe evangèlica? En què es diferencia i en què coincideix amb la ortodoxia o el catolicisme?
Bàsicament ho construiré en positiu. Ja en coneixeu els que més o menys m'heu escoltat amb un, dos o més cops en aquesta emissora. Mira, el que fa Luther, el que ara, per cert, farà 500 anys de l'inici de la Reforma Protestant, és tornar a posar la Bíblia a la centralitat de la fe. La Bíblia com a font de transformació personal i com a font de transformació social. És aquest èmfasi en la centralitat de la paraula del Senyor i és aquest èmfasi en la centralitat de Crist en la paraula del Senyor. Aquesta, diguem-li, és la característica essencial de la fe protestant, donar-li a la paraula de Déu, a la paraula explicada de Déu, revelada de Déu, que es manifesta el que denominem la Bíblia, donar-li una transcendència, donar-li la transcendència que té. I aquest és el fet més diferencial de l'Església Evangèlica o de l'Església Protestant.
Llavors, per vostè, què significa el concepte diàleg interreligiós i com ho vius?
Crec que una de les qüestions interessantíssimes que hem promogut des del Consell Evangèlic de Barcelona, no de Catalunya, sí, també que inclou el de Barcelona, naturalment, i el del Girona, i el del Tarragonès, i el de totes les contrades d'aquest al nostre país, és adonar-nos i que el diàleg interreligiós és el que avui en dia necessita la nostra societat. És a dir, no només viure'l, perquè ja el vivíem a nivell intern, el protestantisme és plural, i hem après a dialogar. Tenim moltes famílies en el si del protestantisme, mantenim la unitat de la fe, però ens agrada, ara quan la gent ha descobert això de la diversitat, nosaltres ens fem un tip de riure, perquè nosaltres fa molts anys que havíem descobert això de la diversitat, ja era positiu, ens havien criticat tota la vida per ser diversos, i ara resulta que la societat ho descobreix, i ara quan ho descobreix la societat, ara és positiu, però nosaltres ja vivim amb la diversitat. És un enriquiment, i aquest enriquiment que vivim en el si de la comunitat protestant, enteníem que el que era bo per nosaltres també podia ser bo pels altres, per la qual cosa hem entès el diàleg interreligiós com un enriquiment mutu, on tothom, els que hi participem o els que ens escolten, ens sortim guanyant.
I des de la fe evangèlica, com es viu la diversitat religiosa i el diàleg interreligiós? Les comunitats protestants estan interessades per aquests temes a dia d'avui?
Evidentment, hi ha diferents cercles d'interès en aquesta qüestió o en qualsevol altra. Tothom ho viu segons la intensitat o la proximitat en la que s'acosta una d'aquestes qüestions. Però cada vegada més hi ha una sensibilitat més gran de que el que és bo per nosaltres també pugui ser bo pels altres. Però qual cosa, aquesta voluntat de construir diàleg, de construir ponts, és molt present a la nostra societat. I els protestants, com qualsevol altre dels cristians o qualsevol altre membre de qualsevol confessió, són permeables a les demandes de la nostra societat. Formem part d'aquesta societat i com a membres, homes i dones d'aquesta societat, participem amb el que participa aquesta societat. I per això el que és bo per nosaltres és bo per la societat i el que és bo per la societat és bo per nosaltres.
Es pot dir que la comunitat evangèlica va ser una de les pioneres, entre cometes, han encetat aquest diàleg interreligiós a Catalunya, a la resta d'Espanya, a Europa?
Modestament.
Modestament.
Modestament, entens? Vull dir, amb la boca petita. Nosaltres, jo sempre que explico aquesta història, l'explico amb una paraula. Ens vam autoconvocar. Quina paraula més maca, no?
Autoconvocar.
Autoconvocar. No?
A veure, expliqui.
Això vol dir que en lloc de dir, mira, nosaltres ho hem promogut, nosaltres ho hem posat sobre la taula, no, si ens autoconvoquem, ningú se sent exclòs. I si volíem que això funcionés, si volíem que això arribés al bon port que ha arribat i encara més lluny que arribarà, fixa-t'hi, per això només hi havia una manera de dir, el protagonisme és de tots. Quan hi ha generositat en els plantejaments, la resposta no suma, sinó que multiplica, per la qual cosa fos el que fos el nostre protagonisme, que potser hi va ser-hi, ho vam plantejar-ho sempre com una autoconvocatòria. Tots ens convocàvem a tots, i en aquest esperit de que tots ens convoquem a tots, fixa-t'hi, lo lluny que hem arribat.
Des de les comunitats protestants o evangèliques, teniu maneres d'expressar la fe de formes molt diferents? No sé si és així o no, però...
Sí, molt bé, sí, una pregunta encertadíssima, no? Perquè és el que abans hem començat a dir, no? La comunitat evangèlica, la comunitat protestant és plural. És plural. I a vegades, doncs... ens agrada recordar que la nostra societat és plural. Tots i cadascú de nosaltres vivim en una escala on viu gent no només de diversos països i on viu gent que s'expressa en diverses llengües, sinó que viu gent diverses maneres de fer, diverses cultures. Jo no sé si a tu t'agrada la música, però home, segur que sí.
A mi, en especial, els Beatles, però...
Fins a dir, home, tu ets dels meus, home, amb lo jove que és i t'agraden els Beatles. Escolta, això és fantàstic, no?
Home,
però
sí.
Imagina't, una persona digues. Com tu, que tu i jo no haguéssim coincidit amb els Beatles, no? Però segur que molts dels nostres radioescoltes els agraden altres tipus de música, no? I això està bé, i això és un enriquiment. Perquè tots només... Ara imagina't que diguéssim, no, només podem escoltar Beatles. Home, per tu i per mi seria fantàstic, però tota la resta, què dirien? Home, potser...
Una vegada sí, però ja...
No sempre, no sempre. Aleshores, clar...
El segon dia ja
potser es cansaria, no? Aleshores, la qüestió és... La comunitat protestant és diversa perquè som diferents i a un els agradarà un tipus de música, als altres els agradarà... Nosaltres sempre, els protestants, als nostres cultes tenim molta música, molta participació. Ens agrada cantar, ens agrada participar, ens agrada sortir del culte alegres. I per uns l'alegria, jo recordo un bon amic meu que em va dir, diu, per Déu, Guillem, per Déu, la millor música. Dic, home, fantàstic. Dic, els Beatles, diu, no, Bach. Home, entens? clar. I per què aquest germà no pot tenir un culte solemne amb música de Bach? Fantàstic. És a ell el que li agrada. És aquesta manera solemne que li agrada. I potser, doncs, a un grapat de gent jove el que li agradarà serà moure's i expressar la seva fe d'una manera diferent. Ah, i a mi, no sé si a tu, però als espirituals negres, avui si hagués tingut temps, hagués posat un dels espirituals negres. Que fantàstic!
Ja posarem.
Ja en posarem també música. No sé si podrem arribar als espirituals negres, però que fantàstica és qualsevol d'aquestes expressions musicals, d'aquests himnes dels espirituals negres. Doncs per què no pot ser plural la nostra fe? Per què no podem expressar el culte d'una manera divertida, diferent, cadascú com se senti millor? Aquesta és la pluralitat del poble evangèlic, amb l'alegria de viure la fe des de la diversitat de les formes i amb l'essencialitat de la fe que confessem, la paraula de Déu que ens uneix.
Bé, doncs fem una pausa per escoltar la segona paraula del vocabulari interreligiós del programa d'avui i la primera peça musical del programa.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Sadhu o Shadvi, hinduisme. Home o dona sans. Significa literalment bo i fa referència a una asceta.
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg, amb Juan Pablo Torrents.
Seguim aquí a Temps de Diàleg amb el Guillem Correa, pastor evangèlic i membre del GETER i del Consell Evangèlic Espanyol, si no m'acaboco.
No, Consell Evangèlic de Catalunya.
De Catalunya.
També de l'Espanyol, però jo sóc secretari general del de Catalunya.
I també del d'Espanya.
Sóc membre del plenari de la Federació Protestant Espanyola.
Acabem d'escoltar l'himne de la Reforma.
De Martin Luther.
De Martin Luther.
Molt bé.
Explica'ns per què has triat aquesta peça musical per als oients.
Jo crec que és una peça que hem de començar a escoltar, l'himne de la Reforma. Mira, dintre de dos anys, el 31 d'octubre del 2017, farà 500 anys de l'inici de la Reforma protestant. I, lògicament, la música acompanyarà tots aquests esdeveniments. I en aquesta companyia, l'himne de la Reforma tindrà una significació molt important. Serà escoltat, serà repetit, serà identificat. En castellà, Castillo Fuerte. En català, Déu és l'auxili, un ferm castell. Déu és l'auxili, un ferm castell. No? I crec que és bo que els nostres radioescoltes comencin a escoltar un himne que és molt conegut arreu, que és molt conegut entre una molt bona part de l'Església Protestant, no tota, perquè allò que dèiem de la música, escolta, avui en dia tanta música actual, a vegades ens oblidem dels clàssics, no? I un himne de fa 500 anys, evidentment, és un clàssic, no? Doncs cal tornar a posar els clàssics en el lloc que els correspon. I l'himne de la Reforma és un clàssic que també forma part de la història de casa nostra, de la història del protestantisme i de la història d'aquest país, que és Catalunya.
Mm-hmm. Queda clar. Seguint amb el tema del programa, que és protestantisme i diàleg interreligiós, diuen que el diàleg interreligiós en el si de cada confessió religiosa és més difícil que el diàleg interreligiós. Estàs d'acord amb aquesta afirmació?
Sí, no. Sí, no. Perquè la part del sí és de que aquella, clar, abans no sortia amb aquesta persona o no parlava amb aquesta persona perquè no la coneixia, i ara no parlo amb aquesta persona perquè sí que la conec, no? Aquesta és la broma clàssica, no? Sí, i aleshores, sí, moltes vegades el que passa és que quan coneixes molt els teus i els teus et coneixen molt, doncs això sempre ho complica tot o ho facilita. Jo vull creure que ho facilita, Jo crec que la proximitat, doncs, ens fa més humans, ens fa que aquesta, jo, per mi, una persona religiosa és una persona que ha de ser una persona bondadosa, i hem de ser capaços de que la nostra bondat a les nostres relacions també es manifesti, i que fins i tot la discrepància o la no coincidència la puguem explicar sempre des de la nostra bondat. I crec que això, quan ho apliquem en el si de les nostres comunitats, el diàleg, que sigui divers, que sigui plural, fins i tot que sigui crític. Escolta, l'altre dia estava aquest teòleg meu, aquest gran teòleg, que no és meu, que és de tots, que és el Justo González, aquest gran teòleg metodista conegut arreu del món, el Justo González, no? Deia, diu, la teologia té un component de crítica. És important que no oblidem la nostra capacitat crítica des de la teologia. Però el que hem d'evitar és que sigui un diàleg entre teòlegs, perquè ser veritablement crítica ha de ser un diàleg amb la societat, no? I aleshores jo crec que si nosaltres tenim aquesta capacitat d'acostar-nos a nosaltres mateixos i a la societat amb una mirada una miqueta crítica, però des de la bondat, això facilita el diàleg i, com no, el diàleg interreligiós.
I parlant de la teva fe, com és el dia a dia d'un protestant?
com el de qualsevol altre. Potser qualsevol altre que poguéssim dir que tingui una espiritualitat.
A nivell espiritual,
vull dir. Exacte, sí, però que tingui una espiritualitat, no? Doncs a mi m'acostuma a agradar i a repetir de que és bo i oportú que quan ens aixequem al matí, el nostre primer pensament sigui per Déu, posar-nos a les mans de Déu, donar-li gràcies pel nou dia que hem tingut, encomanar-nos a Déu perquè el nostre dia sigui un dia de benedicció per totes les persones que trobem en el nostre camí i també que sigui agradable a Déu. Aquest temps d'espiritualitat personal ens ha de presidir en el decurs de tot el dia. I quan acabem el dia, doncs, el darrer que jo faig, jo com pastor protestant, jo estic casat, no? I la darrera cosa que faig quan abans de tancar els ulls és, amb la meva dona, ens donem la mà i fem una pregària plegats, no? Ens acomiadem l'un de l'altre fins al dia següent i ens posem a les mans de Déu. Hem començat en Déu, hem acabat en Déu i hem buscat que en el decurs del tot el dia la nostra vida sigui agradable a Déu i de benedicció als altres.
Doncs aquest detall que expliques de la teva dona és un detall molt bonic, que està molt bé que l'expliquis. I bé, passant a una altra qüestió radical, bueno, no radicalment diferent, però sí bastant diferent. Actualment, la fe evangèlica està perseguida, silenciada o prohibida en algun lloc o país del món?
Home, no només la fe evangèlica, en aquests moments, cada 5 minuts, i és una cosa que m'entristeix molt i que coneix...
Cada 5 minuts, sí.
Cada 5 minuts maten un cristià, en aquests moments en el món, i tothom que em coneix sap que tinc un compromís no formal, perquè no he signat cap paper, evidentment.
I no té per què ser a la guerra de Síria.
No.
A qualsevol lloc del món.
Clar, fixa-t'hi, nosaltres estem molt preocupats com evangèlics per tot el que està passant a Nigèria. A Nigèria, amb el Boko Haram, per posar un exemple.
Que no se'n parla gaire, clar.
Que no se'n parla, perquè moltes vegades parlem del que surt més en els diaris, no? Però cada 5 minuts estan matant a un cristià de les diverses confessions. Ja saps que jo sóc molt integrador, no m'agrada no només parlar de lo nostre, hem de parlar de lo de tots, i l'Església perseguida és una situació que malauradament ha estat així en el decurs de tota la nostra història, de tota la història del cristianisme, i podríem dir, home, amb el segle XXI, Guillem, no, el segle XXI, malauradament, segueix sent una realitat i una realitat feridora, i dins d'aquesta Església perseguida també s'està perseguint a l'Església protestant. Segurament aquí, per raons òbvies de mitjans, de cultura, de tradició, surten més les notícies quan persegueixen potser els catòlics o quan persegueixen, bueno, els ortodoxes potser no tant, i surten més ara els mitjans, però no tenim cap voluntat de destacar que més uns o els altres. El trist és que persegueixin a qualsevol cristià. I d'això, nosaltres ho seguim plorant. No és bo, no és bo. I hem de treballar i d'unir-nos i aplegar-nos per defensar la llibertat també dels cristians. La dels altres també, com ja la defensem. Però a vegades, escolta, tu saps, vull dir, hi ha la sensació de que com que aquí les coses... I si vols després, no sé si hi haurà temps o no, parlem una miqueta de la llibertat religiosa entre a casa nostra o entre nosaltres, no? Però la llibertat religiosa és un bé preuat que en molts països no existeix.
Mm-hmm. Sí, sí.
Tal i com la vivim nosaltres, i és molt trist dir-ho, no? Per això hem de...
És la realitat.
Però és la realitat.
Avui en dia.
Sí. És la realitat avui en dia. Per això hem de treballar i esforçar-nos perquè la llibertat religiosa, que sembla allò que ja estigui com dret universal, cal recordar-ho. Ei, compte, despertem-nos, no és un dret universal, A molts jocs els cristians són perseguits, i els protestants també, lògicament, malauradament.
Parlant del GETER, del grup de treball estable de les religions,
sí.
del que ets president sortint,
sí.
Quin consell li donaries al nou president entrant, que em sembla, pel que m'ha arribat, és de la comunitat jueva?
Sí, jo en primer lloc, doncs, estem molt contents d'aquesta manera d'actuar del GETER, no? de que jo, més que president entrant o sortint, m'agrada dir president de Tor, no? Que és el que ens
president
toca.
President de Tor.
Que és el que ens toca, no? I ara, durant un temps, m'ha tocat a mi ser el president de Tor. Jo també he volgut enfatitzar aquest concepte, president de Tor, perquè vol dir que no hi ha una voluntat de permanència, sinó hi ha una voluntat de complementarietat, no? Ens hem de complementar els uns als altres. I el que és interessant del Jeter és de que sigui qui presideixi, sigui un jueu, sigui un protestant, sigui un catòlic, sigui un musulmà, sigui un ortodoxa, tots entenem que el president és de tots i de totes, de tots els germans i de totes les germanes, no? I el consell, jo no soc ningú per donar cap consell a ningú, no? Però sí que puc posar una paraula a sobre de la taula, i la paraula és ànim, perquè la tasca és molta i trobarà el nou president, com jo he trobat, l'ànim de tots els meus germans i germanes per ajudar-me a fer encara millor la meva tasca. I amb ell farem exactament el mateix, que pugui fer encara millor la tasca que li ha estat encomanada. Mm.
Com creus que es tindria que potenciar des de l'administració pública aquesta entesa entre les diverses religions aquí a casa nostra?
Sí, jo tinc una proposta de model que, evidentment, no és personal, no és allò, és la del Guillem, no és la del col·lectiu.
Del col·lectiu del GTR.
Que representem tant del GTR com de l'Església protestant. Entenem que la funció de l'administració no és ni la de liderar ni la de tutelar a les confessions religioses, sinó la de facilitar la tasca de les confessions religioses. I hi ha un segon graó que encara és molt més interessant que la de ser facilitador, i és la de cooperar. Cooperar no en allò que nosaltres considerem que és interessant, sinó en allò que la societat, l'administració i les confessions considerem que és interessant. Per la qual cosa, si t'hi fixes, la funció de tota administració, sigui local, sigui de país, sigui internacional, sigui la que sigui, és la de fer possible que els drets es puguin exercir, número 1. Número 2, que puguem crear espais de col·laboració perquè la nostra societat en surti beneficiada d'aquesta col·laboració. Si som capaços d'orientar-nos en aquestes dues dimensions, qualsevol direcció política que se n'encarregui d'aquesta qüestió no ho estarà fent bé, ho estarà fent molt bé.
Queda molt clar. Bé, doncs fem una nova pausa per apropar-nos a la vida de Jiddu Krishnamurti, escriptor i orador hindú, i per escoltar la segona cançó del nostre programa.
Temps de diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Krishnamurti, hindú. Jiddu Krishnamurti va néixer el 1895 a l'Índia i va morir el 1986 als Estats Units. Va ser un conegut escriptor i orador en matèria filosòfica i espiritual, i els seus principals temes incluïen la revolució psicològica, el propòsit de la meditació, les relacions humanes, la naturalesa de la ment i com dur a terme un canvi positiu en la societat global. Aquest pensador i orador hindú no va pertànyer a cap organització religiosa. Insistia una i altra vegada als qui l'escoltaven que abans de les nostres diferències religioses, socials, de país, som éssers humans. Ell parla de les coses que ens afecten a tots en la nostra vida quotidiana, dels problemes del viure en una societat moderna, amb la seva violència i corrupció, de la recerca individual de seguretat i felicitat, de la necessitat de la humanitat s'alliberi a si mateixa de les càrregues internes de la por, de la ira, de les injúries i del patiment. Amb gran precisió exposa el funcionament subtil de la ment humana. Krishnamurti va néixer a la ciutat de Madanapalle, a l'Índia colonial, i va ser descobert el 1909, quan encara era un adolescent, pel Charles Webster, i posteriorment va ser adoptat i criat sota la tutela d'Annie Besant, dins de la societat teològica. Ells van veure en ell a un possible líder espiritual. No obstant això, va refusar ser-ho. Va passar la resta de la seva vida com a conferenciant i professor, viatjant pel món i ensenyant sobre la ment humana, tant a grans com a petits grups. Va ser autor de diversos llibres, entre ells La llibertat primera i última llibertat, L'única revolució i Les notes de Krishnamurti.
a l'edat de 90 anys, va donar una conferència a l'ONU sobre la pau i la consciència i va rebre la Medalla de la Pau d'aquest organisme internacional el 1984. La seva última conferència va ser donada un mes abans de la seva mort, el 1986. Krishnamurti és considerat mundialment com un dels grans pensadors dels nostres temps.
Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions. Temps de diàleg, un espai del GTER, grup de treball estable de les religions.
Bé, seguim aquí a Temps de diàleg amb el Guillem Correa, membre del GTER. del que és president sortint i pastor evangèlic. Guillem, més preguntes.
Vinga, més preguntes.
Deixar la presidència del grup de treball entre les, entre les religions et permet poder dedicar més temps a d'altres coses? Perdó, m'he equivocat. Grup de treball estable de les religions.
Ho has dit bé, no et preocupis. Diguis com diguis, ho has dit bé perquè tothom sap que és el GTR, ens coneixen per les seves sigles, el GTR, no? És evident que doncs, el que vaig fer a principis d'any va ser deixar una de les presidències que portava. Ara en deixaré un altre, no? I és evident que això em permetrà doncs, un parell de coses que a mi em sembla molt interessants. Una, dedicar més temps, encara més, perquè sempre hi ha una demanda de feina molt important, a les qüestions d'església. Tu saps que, per una banda, doncs, hi ha tot el que té a veure amb el grup de treball estable de les religions, que forma part de l'Església, però també hi ha tota aquella cosa que té a veure amb el Consell Evangèlic de Catalunya i, com no, amb l'Església Metodista, de la que jo sóc el seu bisbe, per la qual cosa doncs, també m'haig de dedicar, com no, no només a la tasca pastoral de la meva comunitat local, sinó de tota l'Església Metodista, que Déu-n'hi-do també la bona feina que porta. No? Però qui en conegui, doncs ja ho sabrà, i qui no en conegui, doncs li explico en aquesta nit una molt bona part de la meva vida el dedico al compromís social a través d'iniciatives solidàries. Nosaltres, doncs, estem en aquesta dimensió d'acostar-nos a qui més ens necessita en moments de dificultat. I el compromís social és sempre una expressió de la nostra fe i del nostre seguiment a Jesús. Però aquest compromís social, que sempre fa falta, avui en dia encara fa més falta que mai. Per què fa més falta que mai? No li haig d'argumentar a ningú. Oi que no? Li hem d'argumentar a ningú. Avui estarem d'acord en aquesta nit, tu i jo i tots els que ens escolten, de que la situació social està molt malament.
Ja per descomptat que és obvi.
És obvi, veritat. És difícil. Hi ha molta gent que plora, hi ha molta gent que ho està passant molt malament i nosaltres hem d'estar al costat de tots aquells que ho estan passant malament, d'aquells que tenen gana, d'aquells que tenen, ja no parlem de la pobresa energètica, ni no fa falta posar-li nom a la pobresa, és pobresa. Hi ha molta gent que està en situació de dolor i de dificultat. Hi ha gent que passa gana, hi ha gent que no té feina. Escolta, estem tots d'acord que ens hem de posar, ens hem de remengar encara més i dedicar encara més temps, més esforços, més il·lusió, més empenta, més tot el que calgui per estar al costat d'aquells que sempre els toca perdre. I nosaltres, des d'Iniciatives Solidàries, també ho estem fent. Per la qual cosa, doncs, deixar aquesta responsabilitat em permetrà poder dedicar encara més temps a tasques d'església i encara més temps a tasques d'acció social.
Aquesta ONG, Iniciatives Solidàries, explica'ns una mica quines tasques està portant a terme.
Està portant a terme una tasca molt transversal. Bàsicament som una entitat d'acolliment, perquè el gran problema que té qualsevol persona que es troba en aquest tipus de situacions, bàsicament és la manca de feina i la manca d'allotjament, d'habitatge. Per la qual cosa, nosaltres treballem en aquests dos àmbits, fent tots els esforços necessaris perquè les persones tinguin un lloc de trànsit, perquè la idea no és que es quedin amb nosaltres, sinó que tornin una altra vegada a viure la seva vida el més normalitzat possible. No? La qual cosa vol dir que tinguin un espai on pugui viure i al mateix temps de que els puguem capacitar el millor, no nosaltres, sinó les eines educatives que estan al seu abast, els puguin capacitar perquè puguin tenir una professió, un ofici, un lloc de feina quan surtin de l'acolliment que estan tenint. De tal manera que estan durant un temps amb nosaltres, cobrint aquestes dues necessitats, el tema d'habitatge i el tema de formació laboral, per poder tornar a ser ciutadans en tots els seus drets, ciutadanes en tots els seus drets. I estem, com no, doncs hi ha persones sense sostre, hi ha joves no acompanyats, dones maltractades, famílies monoparentals, sol·licitants d'asils, immigrants, menors no acompanyats, bàsicament la majoria de col·lectius, perquè treballem amb la majoria de col·lectius, amb una característica molt important. Vols que te l'expliquis?
Vinga.
Vinga, va, home, te l'explico. Vinga, va. Te l'explico. És allò que dèiem, el pacte amb l'assistit, no? Una persona que s'acosta a iniciatives solidàries ens ve amb tot un seguit de demandes. Mira, necessito això, 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 això. I nosaltres li diem, molt bé, i tu què poses sobre la taula? Tu, home, no puc posar res. Clar que pots posar. Per exemple, doncs, el que pots fer és cada dia llevar-te a una hora per anar, doncs, a preparar-te, per tenir el teu compromís de formació, aprendre el català, aprendre el castellà, si és que no el saps, tenir una formació professional o preprofessional, laboral o prelaboral, no? I al mateix temps, clar, en els nostres operatius d'acolliments, això no és un hotel, per la qual cosa, quan fa falta rentar els plats, els hem de rentar, quan fa falta baixar les deixalles, les hem de baixar, no hi ha ningú que vingui. Aleshores, el pacte amb l'assistit és tu fas si nosaltres fem, nosaltres farem si tu també fas. És a dir, t'has de fer càrrec, has de protagonitzar la teva pròpia vida. Ets el protagonista de la teva vida i t'ajudarem a prendre les decisions, però les decisions són teves i nosaltres t'ajudarem a que prenguis les millors decisions, però el nostre gran objectiu és que prenguis el protagonisme de la teva pròpia vida. I quan la gent assumeix aquest paper de prendre el protagonisme de la seva pròpia vida, escolta, això funciona, Això funciona. I aleshores es transformen en persones d'èxit social, que vol dir que sabem gestionar el bo i millor de la nostra pròpia vida.
Parlant d'administració pública, com creus que es tindria que potenciar des de la mateixa administració pública el que estem parlant des del principi del programa, que és l'entesa entre religions?
Jo crec que l'administració pública, ho comentàvem una miqueta abans, té aquest doble paper, no?, de ser facilitador i de ser fomentar la cooperació, els convenis de cooperació, no? I una de les qüestions que pot fer l'administració pública, que ho està fent, però que encara ho ha de fer bé, és fomentar el coneixement. I aquest programa és un molt bon exemple del que estem dient. El pluralisme religiós, la pluralitat religiosa, és una realitat del nostre país, però és una realitat poc coneguda, o m'explico d'una altra manera, i ho dic d'una altra manera, coneguda només en certs cercles, molt petits, massa petits, i hem d'aconseguir que l'administració pública sigui portaveu. Quan dic portaveu, saps allò que posaven en els pobles quan no hi havia totes aquestes coses de l'electrònica i totes aquestes coses de la modernitat, i sortia un senyor, generalment era un senyor, es dona a conèixer, es fa saber, és a dir, aquest sentit de donar a conèixer el que és, el que es viu. Aquesta és la tasca de l'administració, fomentar, fer portaveu, ser portaveu, fer-se ressò de la realitat que es viu. I una altra qüestió que a mi em sembla molt important. Mira, per raons històriques, que no fa falta que tots els nostres radioescoltes ho saben, per raons històriques, les confessions minoritàries estem discriminades en aquest país, no tenim les mateixes facilitats, no les hem tingut abans, no les tenim ara, i per com van les coses no les tindrem demà. Què és el que esperem de l'administració pública? Una discriminació positiva a favor de les minories religioses perquè tinguem els mateixos drets i les mateixes oportunitats que la societat civil organitzada. La societat civil organitzada té molts privilegis. Ah, no els hi diguis privilegis. Ah, no els hi diria privilegis si les confessions minoritàries tinguéssim els mateixos drets pràctics, operatius, a l'hora de la veritat. Perquè la vida no només és el discurs, la vida és el que cada dia gestionem. I el que cada dia gestionem, les confessions minoritàries d'aquest país, no és el mateix que el que gestionen la societat civil organitzada.
L'entesa entre religions, com es tindria que potenciar llavors des dels mitjans de comunicació?
Crec que els mitjans de comunicació fan molt bé la seva feina, no puc dir el contrari, si no, no em tornaran a invitar.
Aquí sempre
estaré convidat. Gràcies. Ets un bon amic. I és una bona emissora. No?
Gràcies.
Però jo crec que els mitjans de comunicació moltes vegades tenen una doble tensió, no? La tensió de treballar entre l'espectacle i la notícia. Aquesta és sempre la tensió en què es mou tot. Ja no parlo d'objectivitat, ja vam aprendre amb això de la modernitat que l'objectivitat no existeix, no? Però entre l'espectacle i la notícia, no? I aleshores jo crec que darrerament, i parlo en general, i no només parlo de casa nostra, sinó a nivell de tot l'Estat, els mitjans de comunicació tenen una excessiva tendència a orientar-se a l'espectacle, a fomentar l'espectacle, no? I crec que resituar el tema vers la notícia, buscar que hi hagi una percepció de la realitat, no tant des de l'espectacle, sinó des de la veritat, des del que és, doncs jo crec que és el gran repte dels mitjans de comunicació en general, i quan ho apliquem a les religions, evidentment encara més, perquè clar, les religions tenim un problema afegit. Cada dia, o gairebé cada dia, nosaltres som bona gent, no generem males notícies. Si alguna notícia generem és bona, doncs clar, explicar bones notícies és sempre difícil, però aleshores jo els dic als mitjans, ah, aquest és el vostre art, sigueu uns bons artistes.
Ben dit. I per acabar, Guillem, hem escoltat ja dues peces musicals, ara escoltarem la tercera. Ja s'ha explicat per què has triat l'himne de la Reforma.
Sí. Quina ve ara?
La passió segons Sant Mateu.
La passió segons Sant Mateu. T'imagines aquesta capacitat de promoure l'emoció. La música és emoció. Però quan tens aquesta capacitat de que l'emoció la relliguem amb l'espiritualitat, aquesta capacitat de crear una atmosfera en el que et permet identificar-te amb el missatge i amb la teva creença, és una experiència veritablement increïble. Per la qual cosa, si escoltem serenament aquesta música que ara escoltarem, podem gaudir d'un moment d'excel·lència en el dia d'avui. I estem a la nit, aquesta excel·lència serà encara millor.
Bé. Doncs, Guillem, moltíssimes gràcies pel teu temps i la teva disponibilitat. I fins aquí el temps de diàleg d'avui, el programa de Ràdio Estel, on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa de Catalunya.
Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa les religions. Tefilín o filactèries, judaïsme. Són petites caixes de cuir on es troben quatre passatges de les escriptures de la religió jueva. D'acord amb la prescripció de la Torà, es col·loquen en el front i el braç que menys s'acciona diàriament, a l'esquerra pels dretans i a la dreta pels esquerrans. Els tefilins són anomenats ot, que significa senyal. Temps de diàleg, un espai del grup de treball estable de les religions.
Thank you.
Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 de la nit i 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
La família de Natzaret continua sent un model bàsic per les famílies d'avui. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, un dels participants al Sínode dels Bisbes explica la seva experiència. Parlem amb el pare Jesús Díaz.